Quins vincles existeixen entre ciència, pau i desenvolupament? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. A principis d'aquesta setmana, el passat dilluns, dia 10 de novembre, se celebrava el Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament. Aquest dia va néixer amb la intenció de renovar el compromís de la ciència com a promotora de la pau i el desenvolupament i posar èmfasi especial en l'ús responsable en benefici de les societats i, en particular, a favor de l'erradicació de la pobresa i la seguretat humana. El lema d'enguany és Confiança, Transformació i Futur, la ciència que necessitem per al 2050. Tot plegat, darrerament, es relaciona amb la crisi climàtica i, de fet, fa 2 anys l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el període 2024-2033 com el decenni internacional de les ciències per al desenvolupament sostenible. En aquest context, l'esdeveniment del Dia Mundial de la Ciència de la UNESCO 2025 ha de ser una oportunitat per reflexionar sobre el tipus de ciència que necessitem per satisfer aquestes urgències de les properes dècades. Avui en parlarem amb 2 experts en la matèria, el divulgador científic i investigador del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Pere Brunet, i també en parlarem amb Pau de Vilchez, sos director del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears, doctor i professor de Dret Internacional Públic. Abans d'entrar en matèria, però, anem a veure, com sempre fem, si això es va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanem si això arba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions de les que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui no ho farem de la mà d'una persona experta, sinó de mitjans que es dediquen precisament a verificar aquestes informacions inventades, com aquesta que ara sentirem. Sabeu quin país és Torrenza?
Cuidado, Estados Unidos. Algo imposible acaba de suceder.
Las autoridades están en estado de shock tras un hecho que parece sacado de una película. Una mujer llegó al aeropuerto JFK con un pasaporte de un país que no existe. La pasajera aterrizó procedente de Tokio y presentó documentos de una nación llamada Torrenzal, un país que no aparece en ningún mapa del planeta. El pasaporte era impecable. Tenía chip biométrico, hologramas oficiales y hasta decenas de sellos de entrada de países que tampoco existen. Los peritos afirmaron que los documentos no eran falsos, eran mejores que los auténticos. Testigos aseguran que la mujer lucía normal, como una turista cualquiera, pero cuando los agentes le dijeron que Torrenzal no figuraba en ningún registro, se quedó paralizada y susurró: "Entonces este no es mi mundo". Al ser interrogada sobre si estaba en América, respondió suavemente: "América, como si hubiera aterrizado en la realidad equivocada". Fue llevada a una sala de seguridad bajo vigilancia constante. Horas después, desapareció. Las cámaras la muestran desvaneciéndose lentamente como si se disolviera en el aire. ¿Un error dimensional? ¿Una viajera entre mundos? Comparte esta historia antes de que la borren, porque quizá ya no fue la primera.
Una dona va aterrar a l'aeroport JFK amb un passaport d'un país, Torrenza o Torrenzal, en aquest vídeo en concret, un país que mai no ha existit. Aquest vídeo viral té diverses versions i entre només algunes d'elles suma més de 100 milions de visualitzacions. És un vídeo totalment fals. El vídeo utilitza extractes d'un programa de televisió anomenat Airline, que es va emetre al canal Art and Entertainment als Estats Units. En ell hi apareix una treballadora de l'aeroport l'aeroport ajudant una passatgera que no parla anglès. Per amplificar i viralitzar aquesta història, altres vídeos utilitzen també aquest material, juntament amb continguts creats amb intel·ligència artificial. Per exemple, s'inclouen imatges amb indicis d'haver creades amb enviada la suposada dona o que representen parts de la història o també veus sintètiques que ens van narrant aquest relat. Fins i tot hi ha alguns que han arribat a dir que l'anciana deia que s'havia equivocat de món. Aquesta informació, però, ha estat desmentida per verificadors com Let's Stories, membres de l'European Fact Checking Standards Network, així com per altres mitjans verificadors com són Maldita, Neutral o Fact Chequeando. Així que ja ho sabeu, Torrenza no existeix i no tots els vídeos que veus per internet són bé. Aquest el manco no ho veig gens. I encetam la nostra secció setmanal de l'enviat especial al món geek, és a dir, al món freak, al món tecnològic, al món informàtic. Pato Conde avui ens parla del micromecenatge.
Supos que un dels primers pensaments que varen tenir quan varen començar a emplear internet era que aquesta eina, una eina totalment global, ens duria molta riquesa cultural, no? Pensàvem que potser amb aquesta immediatesa de descontinguts o de poder accedir a qualsevol llibre en aquell moment, a final dels 90, no havia tant de tràfic d'imatges o de vídeos com tenim ara, però tothom sí que pensava que seria una eina molt, molt bona per la cultura, per transmetre tot tipus de contingut cultural, no? A part dels negocis i tal. Però sí que havia una sensació com que s'abrien moltíssimes possibilitats. Després, potser s'ha demostrat que no tant, que les plataformes que de veritat fan feina per els artistes o els creadors i tal, sempre hi ha com una espècie de peatge, no?, que hem de pagar de veure publicitats o pagar per continguts, i els artistes o creadors o escriptors o músics mai rebren el que de veritat han de rebre, no?, per la seva feina. Així que avui sí que vull xerrar d'un parell d'iniciatives que sí que serveixen o fan bona feina per aquells que, bé, per tots dos, per els que volen dur a terme un projecte i també per els que cerquen projectes o trobar qualque producte cultural que estigui fora del circuit, no? Anem a xerrar del crowdfunding. Què és el crowdfunding? Pues el crowdfunding és una eina de micromecenatge en la que tothom que vulgui participar d'un projecte posa un poquet de dobbers per recaudar, i així el creador o qui necessiti aquest dobbers pot dur a terme el seu projecte. Com curiositat, hi havia un periodista al final del segle XIX, Joseph Pulitzer, que va recaudar $1 per persona amb moltíssima gent, perquè crec que han col·laborat més de 100.000 persones, i varen fer el que seria la base de l'Estàtua de la Llibertat. Així veiem que durant moltíssim de temps aquesta funció de col·laborar per dur un projecte a terme ha existit sempre, no és això natiu d'internet. De fet, la banda Extremoduro, a l'any 89, també va aconseguir moltíssima, molt de dobbers en pessetes, podem dir 250.000 pessetes, per gravar el seu primer disc.
Com ja heu sentit, la cosa del crowdfunding ve d'enrere, però anem a posar més exemples.
Jo tinc un cas molt particular, la meva família, la meva padrina, amb l'Associació de Veïnats a Buenos Aires, va posar un poquet de dobbers, cada comerç de la zona havien posat un poquet de dobbers i li varen editar un llibre en Borges. Així que quan jo tenc aquest llibre guardat a casa i en el final posa tots els que han col·laborat per editar aquest llibre. I això és una característica molt habitual dels projectes, que després, quan el projecte se du a terme, en el final o qualque pàgina està dedicada a tots els productors o a tota aquesta gent que ha posat els obvés a canvi d'una recompensa. I en molts casos la recompensa és un llibre o un CD o una pel·lícula, però hi ha moltes recompenses que són pues, dur a terme aquest projecte i són donatius i tal. Però avui xerrem d'aquests projectes que sí que tenen una recompensa física, no? Així que vull mencionar la plataforma de crowdfunding Verkami, perquè és una plataforma que sí que està molt afiançada en el món del micromecenatge i és això. Se pot entrar a la pàgina web de Verkami, verkami.com, i bé, pot inscriure el seu projecte i ens donen un temps per recaudar tots els dobbers, no? Aquí a l'illa tenim un cas que va estar molt bé, perquè sobretot toca el món del còmic, que jo m'agrada molt. El projecte d'en Pau, el de Cinc Banderes, va néixer pues, com un projecte de crowdfunding al setembre del 2023. I aquest projecte, que en un principi demanava 10.000 euros per poder fer feina en tot aquest llibre, va aconseguir 42.000 euros. Així que va estar molt còmode amb aquesta producció i moltíssima gent que ja seguia en Pau pues, va poder aconseguir aquest llibre i a més aportar dobbers perquè se dugui a terme, no? Pues, si voleu cercar projectes nous o inclús ajudar a causes o tenir noves sèries o noves temporades i no passar per els canals habituals de Netflix o YouTube o fora publicitat, pues aquestes són, aquesta en concret, en Verkami, és una molt bona plataforma per trobar coses.
Ja ho sabeu, per cercar projectes nous, Verkami és segurament la més famosa, però n'hi ha moltes més, GoFundMe, TotSuma, Goteo, són només algunes d'elles. Espipalleu i doneu suport a les iniciatives petites que sovint amaguen tresors grans.
TV3 Ràdio és entreteniment. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Codi Beta, Anna de la Salut.
La ciència és l'eina que l'ésser humà ha creat tant per comprendre el món que l'envolta com per aplicar aquests coneixements al benefici comú. Els avenços científics poden promoure la cooperació internacional, el benestar i el desenvolupament social i ens permeten a més trobar solucions als nous desafiaments econòmics, socials i mediambientals per construir un futur sostenible. El Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament promou, de fet, que els ciutadans estiguin informats sobre aquests avenços científics, creant societats més sostenibles alhora que afavoreix la comprensió sobre la fragilitat del planeta en què vivim. De fet, la ciència té o podria tenir un paper fonamental en la construcció de la pau. Ara bé, a l'altra cara de la moneda tenim un món de cada vegada més bel·licista i una Europa que se suma al carro del rearmament en pro de la seguretat. En un context d'emergència climàtica com el que vivim actualment, és important tenir en compte l'impacte de la indústria militar i les guerres del món, a més de causar morts, destrucció i misèria, perjudiquen els hàbitats i la biodiversitat amb efectes que perduren en el temps. Per posar només alguns exemples, les bombes i projectils alliberen gasos tòxics, substàncies químiques i metalls pesants que contaminen l'aire, terra i aqüífers, i els tancs destrossen la vegetació i el sòl. A més, la destrucció originada per les guerres també escalfa el planeta i la reconstrucció contribueix també per part seva a l'escalfament global. Així ho constaten diversos articles publicats pel Centre de l'ASA. En parlen extensament a l'informe de 2021 Militarisme i crisi ambiental, una reflexió necessària, coordinat per Chloe Melvater i Pere Brunet. Amb aquest darrer parlam avui.
Pere Brunet és doctor i catedràtic jubilat de la Universitat Politècnica de Catalunya, divulgador científic i investigador del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. La seva expertesa se centra en l'estudi de les implicacions socials i mediambiental de la ciència i l'enginyeria, en l'anàlisi del militarisme i terrorisme des d'una perspectiva inspirada en bases científiques i en les aplicacions de la ciència en l'àmbit de la pau.
Pere Brunet, benvingut a Codi Beta. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ho dèiem, la indústria militar és una de les més contaminants del planeta i així ho expliqueu a l'informe Militarisme i crisi ambiental, una reflexió necessària, constatau en aquest informe el lligam entre degradació ecològica i processos de militarització. Ens podria donar algunes dades al respecte?
Sí, nosaltres fem una anàlisi de una miqueta la situació en el nord i el sud global, diguem, i inclús hi ha un mapa que ho mostra molt, que tenim al gas, que separa amb una línia imaginària que passa entre Estats Units i Mèxic i després pel Mediterrani i per Àsia, pel sud de Xina i Rússia, que indica que bàsicament tots els grans conflictes i guerres són al sud d'aquesta línia, al sud global, a Sudan, a Níger, al Txad, a Nigèria, a la regió de Kivu, al Congo, a Tigray, a Etiòpia, etc. Però això, bàsicament, està generat per totes les armes que es fabriquen en el nord d'aquesta línia, el nord global. De fet, la OTAN fabrica el 78% de les armes globals, de les armes que encenen els conflictes en el món, no? I els pressupostos militars estan totalment desbordats. El pressupost militar de l'any passat de tot el món va ser de 2,1 bilions d'euros, que és molt, del qual el 37% era dels Estats Units i el 55% de la OTAN. O sigui, més de la meitat del pressupost militar de tots els països del món és de la OTAN. I et lliga que els països que fabriquem, i exportem les armes, perquè Espanya és el 8è exportador mundial d'armes, o sigui, no és un dels països importants, tenen el 35,5% de la població mundial, gasten el 82% de tots els pressupostos militars del món i emeten 2/3 parts de les emissions globals. O sigui que els que fabriquem les armes, que entenem els conflictes, són els que emetem i, per tant, escalfem el planeta. Aquestes són les dades, diguem, que tenim en aquests moments.
Clar, aquesta relació moltes vegades queda fora de les estadístiques de canvi climàtic i també tampoc no es tenen en compte en les polítiques de transició ecològica. Per què creu que es mantenen fora del debat públic?
Bueno, es mantenen fora del debat públic perquè no interessa que hi siguin, diguem. De fet, els romans tenien una frase que és cui prodest, que vol dir quan passa alguna cosa, mira qui se n'aprofita, qui se'n beneficia. I qui se'n beneficia de tot això, de tota aquesta situació, diguem, de la situació militar i de les emissions del planeta? Bàsicament, un triangle de poder, l'entramat mundial de poder o la xarxa de poder mundial, que de vegades se li diu, que bàsicament consisteix en les empreses transnacionals, les grans empreses de l'extracció, però també les d'internet i també les del comerç, etc., que necessiten els militars per fer negoci, tenen un mode de funcionament totalment desmesurat que escalfa el planeta i que, a més, el que fan és enfonsar el sud global i doncs aturar els refugiats, etc., per, se suposa, mantenir el mode de vida del món occidental, no? I tot això, aquest entramat mundial de poder, bàsicament el que no vol és que es trenqui aquest cicle totalment perniciós i criminal, diguem, de produir més per consumir més el nord, per destruir més el sud i destruir més el planeta i per tenir un sistema militaritzat que aguanta tot això, diguem, no? Perquè a més hi ha una cosa important, que és que el sistema militar podem considerar que és el responsable instrumental de totes aquestes emissions del planeta, perquè totes les extraccions que s'estan fent, sobretot al sud global, no es farien sense la protecció militar. O sigui, els militars són absolutament essencials per poder extraure no solament el petroli, sinó tots els minerals que es necessiten, com el cobalt, el coure, el liti, etc., no? Que a més a més s'estan acabant aquests minerals. Tot això, clar, és una cosa que si s'explica, doncs la gent s'alarmaria moltíssim més, i per tant, diguem, és millor, doncs, mantenir-ho, com dius, fora del debat públic, eh? Cal dir que hi ha una cosa molt important que es manté dins del debat públic i que cal remarcar, i és que les cimeres pel clima, els acords de Kyoto i després els acords de París, i ara la COP que s'està fent al Brasil, no tenen en compte, no consideren en absolut les emissions dels militars, del sistema militar. Les emissions del sistema militar estan fora dels acords climàtics. Això és gravíssim, i això no ho sap la gent. De fet, tenim una campanya, si busqueu a internet noemissionesmilitares.org, veureu una campanya per la transparència de les emissions militars, que els estats expliquin el que emet el seu sistema militar. Perquè si no s'explica, la gent creu que estem realment anant bé i anant a reduir les emissions, i no és cert, perquè continuïn havent-hi totes les emissions militars, eh? De fet, si, no sé, si el 2050 es digués s'han acabat les emissions i tota l'economia és verda, no seria veritat, perquè continuarien havent-hi totes les emissions militars.
Un punt important a tenir en compte i a donar a conèixer també a la societat. Si feim una mirada enrere, històricament, la ciència està presentada com a motor de progrés i emancipació, i així ha de continuar, així ha de ser. No obstant això, també tenim alguns punts en què, alguns moments de la història en què s'ha instrumentalitzat per consolidar certes estructures de poder, certes estructures militars, des de la bomba atòmica fins a infraestructures digitals de vigilància global. Com explica aquesta doble cara de la ciència?
Sí, bueno, de fet jo diria que no hi ha una doble cara de la ciència, eh? El que hi ha és, per una banda, la ciència, per altra banda, els científics concrets, i per altra banda, la tecnologia. I són tres coses diferents. Mm. O sigui, els científics, doncs, bueno, doncs són humans, i començo pels científics, diguem, i per tant, doncs, és imprevisible el que poden fer, diguem, no? I, per exemple, un exemple claríssim va ser el propi Albert Einstein, que va escriure una carta al president Roosevelt en l'any 39, pensant que els nazis estaven fent una bomba atòmica i dient que els Estats Units havia de tenir una bomba atòmica. Després se'n va arrepentir moltíssim, i justament amb Bertrand Russell van escriure la resolució Einstein-Russell sobre la resolució pacífica dels conflictes i contra les armes nuclears, etc. I això ha donat lloc a les conferències Puig-Walsh i etc., no? Mm-hmm. Per tant, diguem, els científics, doncs, bueno, de vegades actuen, doncs, d'acord amb els objectius de pau, i de vegades no. Però hi ha un aspecte molt important que diferencia ciència de tecnologia, i això voldria remarcar-ho, diguem. La ciència es basa en la col·laboració. De vegades les notícies surt, no sé, el laboratori tal ha descobert tal cosa, i normalment això és incorrecte, diguem, perquè els grans descobriments es fan col·laborant científics de diferents llocs del món, a més, i diferents laboratoris del món. Per tant, la ciència és col·laboració, sobretot, però la ciència és una altra cosa molt important, que és que la ciència és universalitat i coneixement obert. Vol dir que es troben nous coneixements, diguem, coses que no se sabien, però quan es troben s'expliquen i tothom en el món pot saber el que s'ha fet en aquests descobriments científics. I aquesta és la diferència entre ciència i tecnologia. Quan, o sigui, per exemple, no hi pot haver ciència secreta. La tecnologia sí que normalment és secreta. No hi pot haver ciència militar. Això és un oxímoron. És impossible, perquè els militars es basen en el secret i la ciència doncs, es basa en el coneixement universal i obert. No? I podem posar exemples. Per exemple, el cas de les vacunes de la Covid, doncs, la ciència va descobrir les funcions de l'RNA missatger. Mm-hmm. I després les formes ètiques van fer vacunes. Com funciona l'RNA missatger és una cosa que es va explicar i tothom ho sap. Amb la bomba atòmica el mateix. O sigui, els principis de la mecànica quàntica són universals i es van explicar i tothom els coneixia. La tecnologia de la bomba atòmica és absolutament secreta i, per tant, no és ciència. El ser secreta no és ciència. Mm. No sé si m'explico, eh?
Totalment.
I, per tant, en aquest sentit, si mirem el que es fa des de la ciència, la ciència, com que és universal i de cooperació, el que vol, amb aquests principis de cooperació, el que vol és que hi hagi una cooperació mundial i, per tant, està en contra de tots els conflictes armats. A més de que la ciència, el que està dient en aquests moments és que el gran problema que té la humanitat, la gran amenaça que té la humanitat, no són els altres, no són els que hi ha al darrere de les nostres fronteres. Justament és el gran escalfament del planeta i que això pot ser, pot generar, diguem, un conflicte totalment que ens pot portar al suïcidi com a espècie, diguem, no? I aquest gran amenaça que tenim és transfronterera. Això és molt important. O sigui, no entén de fronteres. Les grans amenaces que tenim com a humanitat no entenen de fronteres. Per tant, és absurd totalment barallar-se per les fronteres. En aquests moments el que cal és cooperar. El que diu la ciència en aquests moments és que cal cooperar com a humanitat per resoldre els grans reptes que tenim com a humanitat. I això significa col·laboració, democràcia global, multilateralitat i treballar entre tots. No sé si... I una altra cosa és la tecnologia. La tecnologia aquí sí que hi ha un ús absolutament interessat, en molts casos.
Aquest ús...
No sé si m'he explicat prou bé.
Perfectament, molt clarament. De fet, estem davant d'aquest cercle que retroalimenta militarisme i emergència climàtica, sí. Sobretot amb aquest vessant tecnològic que mencionava. Assistim a la incorporació massiva d'intel·ligència artificial, de sistemes autònoms, de drons, d'aquesta guerra que canvia la manera en què la teníem pensada quan, i associada, no? La investigació en la intel·ligència artificial està fortament concentrada precisament en mans d'actors privats i algunes vegades militars. Això no sé si pot influir de qualque manera en la independència d'aquesta recerca científica que, com dèiem, hauria de ser basada en la col·laboració, en el coneixement obert i universal.
Sí, és que de fet els experts en intel·ligència artificial en aquest moment el que diuen és que la intel·ligència artificial va començar sent una recerca de ciència molt lligada a les universitats i als centres de recerca i en un cert moment, això és d'aquesta dècada, de fa 5 anys, va ser ràpidament privatitzada, va ser segrestada per les grans empreses del món digital, diguem. I en aquest sentit, en aquest moment, torno a ser el que comentava abans, va deixar de ser ciència. En aquests moments, quan es parla de recerca amb investigació amb intel·ligència artificial, és una pseudo-recerca, diguem, que bàsicament el que es tracta és de fer eines més atractives i que traguin a més gent i que així es poder, diguem, generar doncs, més beneficis. Que no són beneficis perquè en aquests moments cada vegada hi ha més gent que s'està parlant d'una bombolla de la intel·ligència artificial. Això pot ser que cap acabi esgotant aviat. I bàsicament l'intel·ligència artificial en aquests moments es basa en interessos empresarials, i a més hi ha una cosa molt important. De fet, un altre consens que hi ha entre els experts en intel·ligència artificial és que s'ha de refundar la intel·ligència artificial. Estem en una època... La intel·ligència artificial, tot i la gran admiració que genera, és com els avions de principis del segle XX que anaven amb dues ales i amb unes rodes de bicicleta. I no són els avions actuals. Doncs hi ha una característica que passa a quasi tota la tecnologia, i és que la tecnologia es basa en restriccions. Els enginyers que se'ls demana que facin un nou telèfon mòbil o un nou ordenador portàtil, se'ls diu el màxim de pes que ha de tenir i les dimensions que ha de tenir. Ningú fa un telèfon mòbil de 3 pams, diguem, ni un ordenador portàtil que pesi 5 quilos. Doncs la intel·ligència artificial, com que no se li han posat cap restricció, està sent totalment desmesurada a nivell energètic i a nivell de control i de manipulació humana. I, per tant, s'ha de refundar i s'ha de fer una intel·ligència artificial basada en valors humans i, jo diria, també en valors feministes, en valors de cuidar la gent.
Posar la vida al centre, que és una reivindicació que es fa des de fa molt de temps, i segurament aquest posar la vida al centre ens ajudaria en aquestes implicacions ètiques, legals i geopolítiques que hem d'afrontar en aquesta implantació de cada vegada més en les nostres vides. Ja fa temps que hi és, però ara sembla que es fa més present i que la veiem més una miqueta per tot arreu en el nostre dia a dia, aquesta intel·ligència artificial. Des de la instauració per part de la UNESCO d'aquest dia mundial de la ciència per a la pau i el desenvolupament, diria que hi ha hagut avenços significatius en la consciència sobre aquest paper de la ciència, sobretot en pel que versa en la sostenibilitat. No sé si ha pogut identificar canvis, evolucions, pràctiques que ens duguin a una millora en aquest sentit?
No, més aviat no, I no solament des de la Fundació de UNESCO, sinó des de més abans. O sigui, sí. Bàsicament els canvis que hi ha hagut és que des de la ciència es continuen fent advertiments a la humanitat de que anem molt malament, i aquests advertiments no surten als diaris, o sigui, són silenciats directament, I en canvi, doncs, el que surt és el bel·licisme i l'interès en guanyar fronteres, diguem, no? Que és absurd totalment, perquè el problema és un altre, aquest problema. Només dir que ja a l'any 92, o sigui, fa 33 anys, hi va haver un conjunt de científics molt important, 1.700 científics, entre ells 104 premis Nobel, que van fer un advertiment a la humanitat, dient que la humanitat anava cap al desastre climàtic i ambiental. I una de les solucions que proposaven, en aquest és un manifest que van fer l'any 92, una de les solucions que proposaven era reduir dràsticament els pressupostos militars de tots els països del món per dedicar aquests diners a la lluita contra l'amenaça comú, que era el canvi climàtic. Fa 33 anys, Al cap de 25 anys, el 2017, 15.000 científics van fer una segona advertència a la humanitat dient que ningú havia fet ni cas de la primera, i per tant que era molt urgent, i s'està veient amb les COPs que això no té cap mena d'interès per la classe política. Per tant, el gran problema, que cada vegada és més gran, és que se silencien tots els missatges i totes les propostes que es fan des de la ciència. I això es veu als Estats Units, inclús amb els retalls de la ciència, etc. No? Els règims autoritaris no els interessa que els científics parlin, perquè si parlen, parlen de cooperació i de construcció de pau mundial i de democràcia mundial i d'una geopolítica basada en la paraula, en la cooperació i en els pobles. I això no interessa.
Idò, i qui ho reivindicam, esperam que pugui interessar tard o prest, que no haguem d'esperar 33 anys més perquè facin cas a tots els científics. Pere Brunet, divulgador científic, catedràtic de la Universitat Politècnica, ara ja jubilat i investigador al Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau. Moltíssimes gràcies per aquesta estona amb nosaltres.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Si pogués dir-te una cosa... Aquest dijous a les 8 del vespre comencen les seqüències sonores d'IB3 Música. La Sala Zero des Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de Nagra i Ritual Nepal en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 20 de novembre a les 8 del vespre, Nagra i Ritual Nepal a la Sala Zero des Gremi de Palma. El primer dels concerts en directe del cicle Seqüències Sonores creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de Nagra i Ritual Nepal.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
I continuem parlant del Dia de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament, que damunt paper, ho dèiem, té per objectiu promoure que els ciutadans estiguem informats sobre els avenços científics, creant societats més sostenibles alhora que afavorim la comprensió sobre la fragilitat del planeta en què vivim. De fet, ho dèiem, el lema d'enguany és confiança, transformació i futur, la ciència que necessitem per el 2050. I tot plegat es vol vincular amb el Decenni Internacional de les Ciències per al Desenvolupament Sostenible, impulsat per l'Assemblea General de les Nacions Unides, que va començar l'any passat i s'allargarà fins al 2033. Posant en relleu el paper essencial de la ciència en la lluita contra els desafiaments més urgents del món, aquesta iniciativa reconeix que per assolir els objectius de l'Agenda 2030 no només calen avanços en el coneixement i la innovació, sinó també associacions més sòlides entre la ciència, la política i la societat. En aquest context, el Dia Mundial de la Ciència 2025 vol servir de plataforma per reflexionar sobre quin tipus de ciència necessitem per fer front als reptes del futur. I d'això en volem parlar amb un expert en la matèria, Pau de Vilches.
Pau de Vilches és professor a la Universitat de les Illes Balears, doctor de Dret Internacional Públic, subdirector del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la mateixa universitat i president del Comitè d'Expert per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears.
Benvingut a Codi Beta, Pau. Gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Com estàu? Gràcies per ser convidada.
Ho dèiem, el lema d'enguany d'aquest Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament és confiança, transformació i futur, la ciència que necessitem per al 2050. Des del teu punt de vista, quina mena de confiança necessitem reconstruir entre ciutadania, institucions i comunitat científica per poder afrontar els grans reptes climàtics que tenim damunt la taula?
Quantes hores tenim per respondre aquesta pregunta? Podria fer un curs sencer.
Sí.
Jo crec que és molt necessària aquesta reconstrucció de confiança i està molt ben escollit es mot, perquè malauradament ens trobem en un moment on, sobretot les societats occidentals, s'ha generat una espècie de discursos de desconfiança, sobretot. Uh-huh. I que l'opinió científica o els fets científics són una opinió com qualsevol altra i que l'important és el que jo pensi i el que tu penses, pues, bueno, ho penses tu i ja està. No? L'altre dia parlava amb un professor d'història que estava explicant tota una sèrie de circumstàncies del segle XVII espanyol i va haver una alumna de més 40-50 anys que li deia, bé, això és el que vostè explica perquè vostè ho pensa així, però jo penso que és el contrari. I el professor va començar a treure-li articles i estudis i demés, i l'altre deia, sí, sí, però m'és igual. I això, en certa mesura, me recorda molt una anècdota de Bertrand Russell, gran filòsof i matemàtic i escriptor, que un dia va fer una conferència sobre l'univers i la Terra i demés, i quan va acabar se li va atracar una senyora i li va dir, bé, està molt bé el que ha dit, però jo crec que el món flota damunt d'una tortuga gegant. I en Bertrand Russell se va quedar al·lucinat i li va dir, però i la tortuga damunt què està? La senyora el va mirar i va dir, vostè se creu molt llest, però és que hi ha tortugues fins avall de tot. I jo crec que mos trobam amb una circumstància una mica així. Uh-huh. Hi ha hagut un interès per part de certs poders econòmics d'apuntalar la individualitat extrema. Hi ha un interès, òbviament, de tot el que és el desenvolupament de xarxes socials, que el que van és premiar l'ego. Quan més ego, millor, més recompensa. I hi ha, malauradament, partits polítics o gent de l'àmbit polític que han vist que en un moment on les desigualtats van creixent i la gent està emprenyada, podia treure quarada a través de la crítica a tot el que està establert, ja sigui el sistema democràtic com la ciència establerta. I això és molt perillós. És molt perillós perquè podem tenir opinions diverses sobre si una posta de sol és més guapa Yucalcari o la platja de Serenal, tots són gustos, però el que no podem és tenir dubtes de que si el termòmetre mos el posam i diu que tenim 38 de febre, tenim 38 de febre. I no és que, per lo que sigui, Plutó passa de vora Júpiter i això fa que el termòmetre pues, senyali el que li vengui en gana. Mm-hmm. Si no digues.
No,
t'anava a dir que vivim un moment on totes aquestes circumstàncies que dèiem d'alimentar l'ego, nodrir les visions egoistes i hedonistes i el fet de que hi ha moviments polítics que intenten aprofitar-se d'això, justament s'ajunta en un moment històric que és segurament el moment històric on més necessitem la ciència de tota la història de la humanitat. Perquè estem travessant el que a l'àmbit científic s'anomenen els límits planetaris. És a dir, aquelles condicions físiques, reals, que necessitem per poder viure en aquest planeta. I, malauradament, la ciència ens mostra que el sistema de producció i consum que tenim és tan destructiu, tant de les persones com de les societats, com del medi ambient, que està destruint les bases mateixes que fan possible que estiguem aquí. I això, si no és en ciència, no en serien conscients, i si no és en ciència, serem incapaços de donar-hi resposta.
Aquesta època de la postveritat que darrerament ens caracteritza amb aquest individualisme i ho deies, no? Sobrepassam els límits del planeta i sovint posam damunt la taula les paraules de transformació. De fet, també hem anomenat la part de confiança, no? Però també hi ha transformació en aquest lema d'enguany i no sempre definim què vol dir exactament. Quins canvis estructurals reals consideram imprescindibles per encarar aquest desenvolupament sostenible, que no quedi només en paraules i bones intencions?
Jo crec que la clau està en que la gent entengui que tots els canvis que se proposen per donar resposta en aquests desafiaments planetaris són canvis que implicaran una millora efectiva de la nostra qualitat de vida i no sacrificis que haguem de fer per evitar no sé què. Malauradament, la idea que s'ha estès és que hem de viure pitjor per poder viure. Uh-huh. I no és així. Hem de viure millor. Mal? Com vivim millor? Per exemple, un problema gravíssim que tenim a les Illes Balears és l'alta dependència alimentària. Uh-huh. Gairebé tot el que menjam ho duim de fora. Val? I això és un problema. És un problema perquè si per qualsevol cosa, augment del preu dels combustibles, fenòmens atmosfèrics extrems, guerres, penúries a altres bandes, no ve menjar de fora, no tenim que menjar. I això és objectiu. Una de les maneres millors de fer front al canvi climàtic aquí a les Illes Balears és, precisament, desenvolupar tot el que és el sector agrícola. Perquè el sector agrícola té un potencial molt important d'emmagatzematge de CO2 en el sol. El sol, la terra, mal, té una capacitat d'absorció dels gasos d'efecte hivernacle espectacular. I no només això, sinó que, a més, mos dona de menjar i, a més, pot generar llocs de feina. A més, hi ha moltíssimes coses. Per exemple, la pobresa energètica. El fet de que la gent té o molta calor a l'estiu o molt de fred a l'hivern i no té manera de refredar-se o d'escalfar-se segons ho necessiti. El fet de, per exemple, rehabilitar energèticament els edificis de les cases o el fet que l'energia se generi a través de renovables, que és infinitament més barata que a través de gas, petroli, carbó o altres fonts de combustibles fòssils, fa que la gent pugui accedir a un benestar tèrmic que implica una millora també de la salut. El fet de que, per exemple, les carreteres a les ciutats, en lloc d'estar plenes de cotxos, estiguin plenes de gent caminant o de bicicletes. Que semblarà un doll, però a Espanya cada any moren 10.000 persones com a conseqüència de la contaminació atmosfèrica derivada principalment dels cotxos. Mm. Tot això no implica viure pitjor, al contrari, implica viure millor, tenir més aliment, tenir altres llocs de feina, tenir infants i persones majors que tenen una millor salut, viure millor a l'hivern i a l'estiu. I jo crec que, si no hem sabut transmetre una cosa als científics, és que tots aquests canvis que se necessiten per fer front a aquesta crisi planetària no són canvis a pitjor, sinó que són canvis a millor. I aquí me deixaràs només 30 segons per lligar-ho amb una altra qüestió, mm-hmm. que sempre ho duc, però que troc que és cabdal. Perquè totes aquestes coses que hem dit costen dobbers, i que te diuen no tenim dobbers, rateades, la crisi, el dèficit... I aquí jo crec que les xifres, la ciència, ens ajuda sovint a situar els termes del debat. Europa, el 10% més ric d'Europa, acumula 60% de la riquesa. El 60%. Vol dir que el 90% de gent d'Europa vivim amb el 40% restant de riquesa. Jo crec que, per exemple, mesures destinades a reduir precisament aquestes desigualtats servirien per destinar bona part d'aquests dobbers a la millora efectiva de la vida de la població. I això de retruc permetria reduir també l'impacte dels partits neofeixistes i d'extrema dreta que viuen, precisament, surfegen sobre el descontent popular. I si anem a nivell mundial, encara més. A nivell mundial, el 10% més ric té el 80% de la riquesa.
Clar, des del dret internacional, ja no només ambiental, ambiental perquè és el que és el que centra aquest lema, no?, aquests objectius de desenvolupament sostenible, però més enllà, hem vist acords, hem vist protocols, hem vist compromisos que al cap i a la fi després són insuficients o no són vinculants. No sé si tenim marge per garantir aquests objectius climàtics, tant del 2030 com d'aquest decenni que mencionàvem, perquè puguin ser realment efectius.
Sí, això, tenim marge, hi ha com una metàfora que pot servir per il·lustrar-ho. Tu imagina't que estàs pelant patates amb un guinevec que està molt esmolat i te comences a tear un dit, mal? Tu pots fer dues coses, o deixar de pelar la patata i curar-te el dit, o seguir teant la patata i seguir teant-te el dit. Pues ara estem aquí, mos hem començat a tear el dit, tenim ja conseqüències del canvi climàtic, de pèrdua de biodiversitat, que estan vivint ara mateix i que són greus, mal en termes de vides humanes, fins i tot, i podem o aturar i dir, no, això per aquí no anem bé i mos farem mal, o dir, no passa res, anem endavant. I per això quan se parla de l'objectiu de 1,5 graus i que en els darrers dos anys ho hem superat diverses vegades i si això vol dir que ja tot està perdut, no tot està perdut. Aquí la diferència està entre si mos faim un petit tall en el dit o si mos teiem el braç o mos faim el harakiri. Per dir-ho d'una manera així una mica exagerada. Però és així, és així. Ara, mira, abans dels acords de París, m'on anàvem a un augment de temperatura a final de segle de més de 4 graus. Mm. Un augment de temperatura de més de 4 graus, encara que sembli poquet, volia dir que pràcticament la meitat de totes les espècies vives estaven amenaçades d'extinció. Val? És a dir, cosa sèria.
Un desastre.
Ara, a dia d'avui, amb els compromisos que hi ha, m'anàvem a un augment d'uns... entre... vinga, 2,5 graus, entre 2,3, 2,8, val? El que passa és que aquests compromisos que permeten reduir això són els compromisos, perquè després hi ha que complir-los. Uh-huh. Si no els acomplim, pues, evidentment no estaran fent res. És com qui diu, no, aquest any deixaré de fumar i me posaré a fer esport i se posa a fumar dues catxes a la setmana en lloc d'una i resulta que comença a menjar cada dia al McDonald's. Pues, ara mateix estan fent això, malauradament. Ara mateix tenim, el diagnòstic és perfecte, però som un pacient que no li fa ni cas, no a un metge, sinó a tota la comunitat de metges del món. Val? I això preocupa. Però has començat aquesta pregunta parlant de dret internacional i m'agradaria lligar-ho, si t'assembla
sí.
bé. Mal. Perquè aquesta qüestió, que fins ara eren els científics que la defensaven i també els grups ambientals i ecologistes, resulta que la situació és tan greu que els tribunals també han entrat a parlar d'aquestes coses. I no només tribunals a nivell estatal, mal, tribunals de primera instància, o fins i tot tribunals suprems i tribunals constitucionals, que n'hi ha hagut, per exemple, Salamanc o Solandès, que han arribat a la conclusió que els riscos per la nostra vida eren tan greus que l'Estat efectivament estava obligat de reduir molt més les seves emissions i els han aplicat obligacions específiques, la qual està molt bé, sinó que, a més, en els darrers 2 anys tenim no una, ni dues, ni tres, sinó 4 decisions de tribunals internacionals que han arribat a la mateixa conclusió. I això és molt important, perquè els tribunals internacionals, per la gent que no ho sàpiga, solen ser un poc pacatos, que diuen en castellà, val? No solen ser molt agosarats, perquè el dret internacional sorgeix sobretot per defensar els interessos dels estats. I en els tribunals internacionals hi ha jutges que han anomenat els estats. I en general pues, no s'atreveixen a dur-los molt la contrària. Però els jutges, entre altres coses, estan obligats a complir la llei. Mal? I quan se n'adonen que tot això que està passant i tots els comportaments que estan duent a terme estan posant en perill precisament les bases mateixes de la vida, diuen, no, és que això és... No és que sigui lleugerament contradictori amb el meu mandat o amb les obligacions dels estats. És que és absolutament contradictori amb l'obligacions dels estats, que és protegir la vida de la seva ciutadania, de seus ciutadans i ciutadanes. Podem discutir si l'educació ha de ser pública o privada, si la salut ha de ser pública o privada, si més mercat o menys... Podem discutir de moltes coses, però que l'objectiu últim de qualsevol govern ha de ser preservar la salut i la integritat física de la seva ciutadania, crec que fins aquí... tots mos podríem posar d'acord. I el que mos trobam és que si no adoptam mesures reals que, a més, de rebot, servirien per millorar la nostra vida i la nostra qualitat de vida, resulta que viurem extremadament pitjor de lo que ho fem ara. I això està prohibit. I l'Acord Internacional de Justícia, que és la més gran, la més rellevant a nivell mundial, fa només uns mesos va dir que tots els estats, especialment els que més emeten, tenen una obligació de fer tot el que estigui en les seves mans per reduir les emissions a zero.
Esperem que es compleixi aquestes indicacions. I ja per acabar, tenim pocs minuts, però sí que volíem demanar-te, Pau, per als fronts prioritaris, que evidentment els poden vincular a tots aquests reptes globals, però situant-nos aquí a les Balears, hem parlat de desenvolupar el sector agrícola, posar front, mesures per fer front a la pobresa energètica, que és el que hem d'abordar amb urgència en els pròxims anys.
Mira, parlàvem en el principi de la noció de límits planetaris. Uh-huh. I jo crec que aquesta noció de límit és molt interessant, no? Perquè també se pot aplicar a qualsevol nivell. Vull dir, qualsevol família, qualsevol pare o mare de família, sap que si se gasta tots els doblers que té en el banc 30 dies a banda que li tornin a pagar, tindrà un problema i no podrà alimentar el seu fill, no? És a dir, hi ha un límit i en som conscients d'aquests límits. I del que hem de ser conscients és que les nostres illes també tenen límits. Tenen límits en relació amb la capacitat de càrrega, amb la quantitat de gent que poden acollir, amb la quantitat d'energia que poden generar, amb la quantitat de residus que poden gestionar, amb la quantitat de cotxos que hi poden circular, amb la quantitat de cases que poden construir a qualsevol banda. aquesta noció de límits, que és bàsica per viure i que l'aplicam contínuament en el nostre dia a dia, fins i tot els polítics i les polítiques que pensen que aquest límit realment no existeix ni de les Balears, aquests límits són reals. I tenir-ne cura d'aquests límits serveix per no pegar-nos una hòstia, perdoneu, però dit d'una manera senzilla, però, a més, serveix per el que dèiem abans, per millorar la vida de la gent. Jo crec que prendre't en sèrio la diversificació de l'economia per evitar una dependència totalment excessiva del sector turístic, regular, per exemple, l'accés a la vivenda, posant per damunt del dret a una segona, tercera o quarta residència el dret a tenir un lloc on viure, el dret a tenir una primera residència, prioritzar el que seria la salut dels infants i de les persones majors, adaptar les ciutats a l'escalfament que ja estan vivint a través d'una renaturalització molt més profunda. Tot això són mesures imprescindibles i que, com deia, milloraran el nostre nivell de vida.
Paper i boli i mans a l'obra, perquè en tenim molta de feina. Pau de Vilchez, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Gràcies per passar per Codi Beta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Que vagi molt bé.
El retrovisor.
I tanquem el Codi Beta d'avui amb el retrovisor, com sempre, que dedicam a Shafi Goldwasser, una de les figures més influents de la història de la criptografia moderna. Nascuda a Nova York, és professora al MIT i directora de l'Institut de Ciències Matemàtiques de Berkeley. Les seves investigacions han tingut un impacte profund en la seguretat digital, el xifratge i la verificació de càlculs. És especialment coneguda per ser coautora del concepte de proves de coneixement zero, una aportació fonamental que permet demostrar que una informació és certa sense necessitat de revelar-la. Això ha estat essencial per al desenvolupament de sistemes segurs en criptografia, identitats digitals, blockchain i protocols de privacitat. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb diversos premis, entre ells el Premi Gödel, el Premi Nemers o el Premi Turing, que és considerat el Nobel de la informàtica. Goldwasser destaca en un camp històricament dominat per homes i la seva presència com a científica líder ha tingut un efecte important en la visibilització i incorporació de les dones en la recerca matemàtica i informàtica. Amb això posant punt el Codi Beta d'avui, Andrea Sánchez ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.